Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12, tenim 10 minuts per parlar de les activitats de les biblioteques i informacions d'aquelles interessants que també val la pena recordar, encara que arribi el Carnaval a la biblioteca, ja ho saben, que en fi, l'activitat continua i moltes coses relacionades també, entre altres, amb... Bé, fàcil de dir-ho això. Nuri, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Marta, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Qui vulgui llibres de manualitat, suposo que també en pot trobar a les biblioteques, eh?
De tots els temes.
Per fer carutes de carnaval, per
disfresses,
fer disfresses, el que faci falta.
Pintar-se,
eh?
Maquillar-se.
Pintar-se, maquillar-se, tot això es pot trobar a la biblioteca,
tot,
també.
Tot. Tenim revistes amb patrons.
Amb patrons, o sigui que qui tingui interès allò de dir, mira, m'hi poso, que encara hi ha una setmana i podem fer quatre coses per passar-nos-ho bé, a les biblioteques trobaran llibres de tota mena. Per on comencem, Núria, Marta?
Bé, les activitats que hi haurà durant el mes de febrer a la Biblioteca Santiago Rusiñol, bé, les principals són les que l'exposició de fotografies de barques de Sitges i de les arts de la pesca, que això està organitzat per el Centre d'Estudis del Mar i es complementa aquesta exposició en la conferència que hi haurà divendres, demà, a les 8, per part del patró major de la confraria de pesca de Sitges, que és Enric del Campo, que parlarà de l'espai marí i de la situació de la pesca artesanal.
D'acord.
És una activitat que ens agrada molt, perquè, a més de ser molt nostra, és el fruit d'una col·laboració amb una institució sitgetana, i això sempre ens ha agradat molt, no?, que la biblioteca formi part de les
d'aquesta xarxa,
que ens uneix a tots.
Aquesta exposició es podrà veure durant tot el febrer, Núria?
Durant tot el mes.
Al pati de la biblioteca.
Sí, al pati. Són unes fotografies en color, una vintena de fotografies, fetes per Susana Oñoro. Nosaltres, per la nostra part, hem fet a les vitrines de la biblioteca, ho hem complementat amb part del fons amb Arancià Roig, en llibres i també en dibuixos de barques d'ell.
Caram, que bonic,
o sigui,
no?
Ho hem complementat amb... Tenim tantes coses.
D'acord.
Que sempre podem complementar el
o sigui
que ens ve de fora.
A l'entrada de la biblioteca,
del
fons de Marencià Roig i Reventós,
hem exposat part dels seus dibuixos i part de la seva obra.
D'acord. Al pati de la biblioteca, aquestes exposicions de Cristina Oñoro, has dit?
Susana Oñoro.
Susana Oñoro, has dit? Exposicions sobre... La pesca artesanal, la pesca de Sitges, i demà també a les 8 el patró major de la confraria de pescadors amb aquesta conferència sobre la pesca artesanal també.
I a l'espai marí.
I a l'espai marí.
I bé, a més tindrem els clubs de lectura habituals.
Que en són una bona colla.
Sí, ahir ja hi va haver un sobre un llibre d'Eduard Ponset. També hi haurà la visita guiada l'últim divendres de mes.
Que és el 24... 24
de febrer.
24 de febrer.
24 de febrer a les 12 del migdia.
Qui vulgui allò, visitar la biblioteca, veure els seus espais.
Doncs
24 de febrer a les 12.
Que truqui abans, per
més o menys
per saber més o menys quantes persones vindran. I ja està.
D'acord.
Res més.
Doncs aquestes són les activitats del mes de febrer de la biblioteca. Marta, què ens portes?
Nosaltres tenim de Maura del Conte. Un conte que ens portarà la Montmàs, ha vingut altres vegades a la biblioteca i ens agrada molt perquè és molt teatrera, molt divertida i els nens participen molt amb ella. I demà ens explicarà contes per Grimpa. Grim, amb dues emes.
Sí.
Grimpa, dels germans Grimm.
Ah, entesos. Ara. Així m'ha semblat més fàcil.
Llavors, aquest any es compleixen 200 anys de la publicació d'un recull que es van fer de contes, que és aquest que ens ha portat la Núria, de l'any 1920, Contes d'infància de la llar. Es va publicar el 1812, i llavors els germans Grimm es van dedicar a per la seva regió i a Alemanya, i recollint els contes de tradició oral que havien anat passant d'avis a... En fi, per les diverses generacions. Llavors ells van fer aquest recull. És un llibre que va sortir sense il·lustracions, no era per nens
sí,
i nenes.
Sí, perquè gairebé ens l'han portat tant la Núria com la Marta, i és un llibre, bé, res, ni una il·lustració.
De fet, no?
No
eren contes per nens, era simplement això com un treball folclòric, no?, d'investigació, doncs, de recollir aquests contes de tradició oral de la seva regió.
Aquest llibre està traduït per Carles Riba.
Anava a dir poca broma,
Carles Riba era el que estava al front d'una editorial que es deia Editorial Catalana, I aquesta editorial estava fundada al 1917 sota el patrocini de la Lliga.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Però és que fa
doncs és d'aquesta època.
Fa goig veure-ho, eh? Perquè és que l'estem parlant d'un traductor que ha estat fonamental també en la història de la literatura catalana i d'una edició que la biblioteca conserva, preu dues pessetes, com ens deia la Marta, una edició de l'any 1920, i aquí hi ha, en fi, alguns dels contes més coneguts dels germans Grimm. M'ha semblat veure Blancaneus, Blancaneu, per exemple.
Blancaneu.
Però, esclar, hi ha un Blancaneu sense ni una il·lustració. Ni
I a part la història no és la història dolça que ens ha arribat
no,
ara.
No.
I llavors, bé, doncs vam publicar aquest llibre el 1812, em va sortir un altre volum el 1815, i l'any 25 em van fer una versió més enfocada a nens i nenes, amb il·lustracions d'un altre dels germans Grimm,
sí.
I aquest doncs sí que va ser el que va tenir més èxit, però clar, els burgesos d'aquella època, doncs aquestes històries que eren bastant cruels i amb tocs que per nens no eren, doncs van fer que els germans Grimm ho revisessin i doncs les endolcessin, diguéssim.
D'acord.
No? I amb les diverses versions ens han arribat fins ara històries sobre la Caputxeta Vermella, la Ventafocs, la Blancaneus, els Fills Sabaters...
Intemporals.
Però bé, està bé que el divendres escoltarem contes dels germans Grimm, però també que sapiguem doncs, quins són els orígens d'aquests contes
que la biblioteca es pot trobar. Carla Riba va traduir això. Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, qui és la més vella de tot el país? I el mirall a la fi va respondre, tu, reina, ets la més vella del país. Traduït per Carla Riba l'any 1920 amb aquesta editorial, com ens deia la Núria, l'editorial catalana que va fundar el propi Carla Riba. Quines petites joies que hi ha enmig de les prestatgeries de la biblioteca. Més coses.
I llavors vaig portar també aquest per contrastar, una Caputxeta Vermella.
Caram!
Il·lustrat per la Beta Pakowska, és una artista de Praga, nascuda l'any 1928, i és un estil molt propi, ja s'inspira en les avantguardes. I aquí, doncs, bueno, hauríem de posar imaginació per trobar la caputxeta, però la trobem. És un tipus d'il·lustració que connecta molt bé amb els nens, tipus collage, amb colors molt vius, sobretot destaca molt el vermell, té finestretes, és com un collage, perquè us feu la idea així sense veure'l.
Però com un collage,
sí.
Veritablement.
I els nens, doncs, ja et dic, connecten molt amb aquest tipus d'il·lustració.
Encara que els pares els pugui semblar al contrari.
Sí, perquè realment dius on està el lloc, on està la caputxeta, però sí que el veus.
Sí, sí.
Oi, has de jugar una miqueta també amb la teva imaginació, la història és la Caputxeta Vermella. Però la gràcia doncs, estan aquestes il·lustracions tan fantàstiques.
Plenes de color i plenes de dibuixos geomètrics, que desperten molt la curiositat.
Quadradets platejats, és molt curiós. Una mica per contrastar doncs, aquesta edició de l'any 1920.
Tan sòbria aquesta edició dels germans Grimm, que sembla veritablement com si estéssim davant d'un llibre de Dickens, com ens deia Carxó, que també hi són, a la biblioteca. Sí. Núria, Marta, gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. Passat Carnaval, tornarem, com no, a fer un repàs a les activitats de la biblioteca. Tornem de seguida.